Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 142 de Dins l'estadi. Bones notícies per a l'Escó, que segueix invicte a la tercera divisió. L'empat del Gandesa a Calafell i a la tercera, la jornada número 2 ens demostra que serà una lliga molt igualada. El Fligen rebia 6 la setmana passada i avui n'ha rebut 4. El Móra Nova en rebia 4 en la primera jornada i ahir en feia 6. O l'Olímpic, per exemple, que ha empatat contra el Deltebre i s'està convertint en l'autèntic rei dels penals. I sobretot avui tenim exclusiva una notícia molt important per a un jugador de casa nostra. Voleu saber què és i de quin jugador es tracta? Doncs ho desvetllem aquí a Dins l'estadi. I a més avui, APM Dins l'estadi. Amb un programa ja n'hem tingut prou. Tot això i més ho comentem aquesta nit amb Jaume Soriano i Frederic Giné, tots dos jugadors del Gandesa. Vinga, som-hi, sumari i comencem!
Tercera divisió, un únic gol de Genís ha permès la victòria a l'Escó en la visita del Masnou i segueix sense conèixer la derrota.
A segona catalana, el Gandesa va empatar a Calafell gràcies a un gol de Dilla que va obrir la llauna al minut 14.
A tercera catalana, victòria del Corbera en el derbi terralti al camp del Batea. Gran triomf també del Móra la Nova, que va golejar 6-0 al Remolins Vitembé, i empat de l'Olímpic en la visita del Deltebre.
A quarta catalana trobem una altra golejada, la del Ginestà en la seva visita a Sant Jaume i derrotes del Bot, al camp de l'Ebre Escola, de l'Escobé a Camp Redó i del Benissanet en la visita del Godall.
No us perdeu, a més, la secció Futbolistes Ebrencs al Món, així com l'actualitat poliesportiva d'aquesta setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 9 minuts. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa número 142. Avui és diumenge, dia 15 de setembre. Ja saben el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Ho podran escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, des de la setmana passada, Judit Bru, Genís Pena i Javi Salvador. Què tal?
Bones.
Bones. Bona nit als tres. Recordem que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, al 87.6 de la FM, o també per internet a www.radiomoradebre.cat. Recordem que també es poden escoltar per la vostra emissora municipal. Avui contem amb doble presència dins l'estadi, la de Jaume Soriano i Frederic Giné, tots dos jugadors del Gandesa. Jaume, Frede, què tal? Molt bones.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Com anem, bé o què?
Sí, bé, bé.
Bé, vaig jugar el Gandesa o al camp del Calafell, de seguida en parlem. Abans, però, avui, senyors i senyors, estrenem un altre cop el test de Dins l'estadi. Els nostres invitats d'aquesta setmana, els primers, teniu la sort de ser els primers de Dins l'estadi. No sé a qui heu convençut, a qui heu enredat, per a ser avui aquí, però, efectivament, els cracs venen avui.
Podries dir el per què estem aquí, no, Pino?
Després ho diem o què? Després ho diem. Tenim un part de culpa, aquests dos personatges de ser avui, els dos invitats de Dins l'estadi. Bé, els coneixeu una mica més. Som-hi. Encetem el test de Dins l'estadi d'aquesta temporada.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
Molt bé, doncs som i arrenquem amb el test de Dins l'estadi d'aquest diumenge. Coneixem una mica més els nostres invitats, el Jaume Soriano, el Frederic Giné. M'agradaria saber la seva cançó preferida. La cançó preferida per Frede, quina és?
Rojitas las orejas, però cantada per Genís Pena.
Vale, és una altra versió aquesta, eh? És la més bona, diuen, no?
No, bueno, però la feia...
Per a fer content a Frede, podries tocar-la tu ara.
Els Reclovers i els campus... De fet, ha coincidit moltes vegades que no he tocat que estava Frede per allí, i al final era com ja molt personal.
Va ser la meva, ja és la meva preferida, a partir d'allò.
Home, Frede, ja que és la teva preferida, si la cantés a capella, no?
No.
Això seria...
Una miqueta, va.
Que va.
Va.
No. Soria, no, la teva?
No acceptes un no de la reina del backtrack.
Al final hauràs de cantar.
Tampoc m'ha solucionat res, però...
Qui és el cantant?
Javi Salvador, diuen.
A veure, bueno, sona ara, potser.
Jo soc el manager.
Ah, vale, és al revés.
Sí, canta Javi.
Així sona, eh?
Sí, una meravella.
Vinga, seguim avançant. Vinga, sobrenom de Frede.
Frede.
Calistro.
Un defecte. Aquí ho podríem fer al revés, no? És a dir, podríem dir les vostres... Frede que digui la de Soriano i Soriano que digui la de Frede, no? Podríem fer una cosa així. Vinga, un defecte.
Soriano, abans dels partits, se fica molt nerviós.
Allí, Fred és un crac, no?
Fred és un crac, ja està.
Una virtut?
L'actitud.
La tranquil·litat.
Una mania?
Per part meva, futbolísticament, no tinc cap mania. No podria dir res.
Jo tampoc.
Un somni esportiu?
Home, parlant al present, està en fer una bona campanya. Si pogués ser com ens van exigir, quedar entre els dos primers. Mm. Però, difícil.
Jo el mateix que Fred,
S'han copiat.
S'ha ficat darrere, s'ha ficat darrere teu per anar seguint una mica.
El rebufo.
Un somni no esportiu.
Pues... trobar feina i poder viure d'això, ara mateix, tal com estan les coses. I... també posats a parlar, ja que vam anar el dia 11 de setembre a la via, pues, la independència.
Mm. Jo formo una família, soc molt feliç.
Que bonito.
Una pel·lícula.
De les que he vist últimament, El il·lusionista.
Jo la de 3 metres sobre el cel.
Això està molt romàntic.
Està molt romàntic. Com
que has d'aclarir, tio.
Què has fet avui?
El teu ídol futbolístic.
Iniesta.
Messi.
Què fas en les teves estones lliures?
Jugo a pàdel, miro sèries, al gimnàs o... Uh-huh.
Bici, corre, descansar...
No, descansar no. Descansar
no existeix.
No menteixis, tio, o sigui...
Com et veus d'aquí 10 anys?
No sé, espero que amb feina i seguim jugant a futbol.
Imagino que s'havien a la família, és infeliç.
Home, no he fet pols d'aquí 10 anys, però bueno, espero que bé.
I amb quin... Aquesta és complicada, aquesta és nova, no sé si...
Sí, és nivell 2,
Sí, és nivell 2 o 3 ja, Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
De la temporada, o sigui, diria de la passada, amb Javi Molas, que va ser el que mos va sorprendre, perquè era un jugador de molta més categoria. Aquest any ha anat al Jesús i Maria, està en una altra categoria, per tant, no ho sé, aquest any no ho sé.
Bueno, aquest any ja no tens la possibilitat.
Jo, si Llorenç me la deixes donar, puc intercanviar, jo m'ho he d'ano, del Fredo.
Molt bé.
Tu que et deixi.
I en aquest cas, si no juguessis al Gandesa, avui és Gandesa, si no juguessis al Gandesa, on jugaries? On tardaria a jugar? No si val al Barça i al Madrid i coses aquestes.
No val i què val?
L'altre... lo que diguéssim, l'altre equip del teu cor, diguem.
Bueno, si hagués de jugar en una categoria inferior, al poble, a Morada Nova.
Soriano?
Jo al Perelló.
I un gol que recordeu, un gol especial que recordeu.
Jo recordo un que sempre m'ho recorda l'Eloi Bargalló, que contra l'Olímpic a Infantils, sent el més petit, vaig marcar de cap amb un córner.
Jo vaig fer de Morada Nova quan era cadet, vaig marcar així de xilena, mig caient de xilena.
Molt guapo, molt guapo, jo estava ahí. Sí.
Imatges. Imatges, Judit, per a demà.
Sí, sí.
I per acabar, quines botes utilitzeu, Frede?
Ara mateix, unes Tiempo, negres i groc fosforito, però a punt ja per canviar.
Té unes Nike Mercurial, negres i rosa.
Molt bé, perfecte. Aquests són els invitats d'aquesta nit a Dins d'Estadi, el Jaume Soriano i el Frederic Giné. Els hem conegut una mica més al test de Dins d'Estadi. Vinga, i després de conèixer una mica més el nostre invitat, o els nostres invitats més ben dit d'aquesta setmana, arriba el moment de la pregunta de la jornada a Dins d'Estadi. Quina és, Judit?
Doncs bueno, seguint la tònica de la setmana passada, que preguntàvem per l'escó, doncs aquesta setmana el traslladem al Gandesa.
Molt bé.
I és si creieu que el Gandesa podria optar alguna cosa més a banda de la permanència a la segona catalana. I com sempre, també esperem que contesteu, que ara ho traslladarem al Facebook.
Perfecte, perfecte. Molt bé. Molt bé, doncs ara mateix són les 10 i 17 minuts. Amb aquesta pregunta que ja podem començar a dir la vostra i la seua a través del nostre Facebook. Així que esperem també la vostra participació, a veure què en penseu d'aquesta pregunta que ens feia la Judit i que ja està penjada, no?
Està en procés.
Sí? Ah, està en procés. És a dir, d'aquí uns segons estarà ja penjada i podeu comentar la pregunta que es formula la Judit Bru aquesta nit a la pregunta de la jornada de dins estadi. Vinga, som-hi, comencem, arrenquem el programa d'aquest diumenge amb la tercera divisió.
Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Vinga, doncs som-hi, arrenquem amb els resultats. Tercera divisió, grup 5è, jornada número 5, Gramenet Milan 1, Vilafranca 3. Sant Feliuenc 1, Palamós 1, Vilassar de Mar 2, Rapitenca 2, Rubí 1, Terrassa 2, Ascó 1, Masnou 0, Figueres 1, Cornellà 3, Pobla de Mafumet 2, Sant Boià 0, Manlleu 0, Gavà 1 i Cerdanyola del Vallès 1, Castelldefels 1, a més del Muntanyesa 1, Europa 0. Una Muntanyesa que continua com a líder de la classificació, ho ha guanyat absolutament tot, és líder amb 15 punts, el segueix el Cornellà amb 12 i l'Europa també amb 12. I atenció a la quarta posició per a l'Ascó, que com dèiem és quart, per tant en zona de play-off, amb 11 punts. No ha perdut encara cap partit, és invicte l'Ascó, només el supera també a més el Rubí i el Sant Feliuenc, que han punxat aquesta setmana també. I bé, la Rapitenca, l'altre equip de casa nostra, ocupa la desena posició amb 7 punts. Amb un punt tanca el Sant Boià i la Gramenet Milan com a quest d'aquesta tercera divisió. Anem a fer un repàs, a veure com ha anat el partit de l'Ascó, un Ascó que ha guanyat 1-0 aquest migdia davant del Masnou. Anem a escoltar Miquel Rubio, declaracions del postpartit.
Futbol Club Ascó.
En línia, Miguel Rubio.
Bueno, sabíamos que era un partido complicado, que era un partido difícil, porque Masnou es un equipo que presiona mucho, que utiliza un juego directo y bueno, nosotros no tenemos el campo en demasiadas buenas condiciones y eso creo yo que nos perjudica. Pero bueno, al final pues, hemos iniciado el partido muy bien, nos hemos adelantado en el marcador, creo que hemos hecho una muy buena primera parte. En la segunda parte pues el Manlleu pues ha jugado un poco más agresivo, nos ha presionado bien y bueno, ha tenido una oportunidad a través de un penalti que nuestro portero ha parado y nosotros pues en los contraataques que hemos podido realizar no hemos estado finos en el último paso, en el remate a portería, y eso nos ha hecho pues bueno sufrir en los últimos minutos para llevarnos los tres puntos, pero bueno, contento porque al mismo tiempo el equipo se ha esforzado muchísimo, sabemos que va a haber partidos igualados con resultados ajustados y tenemos que jugar ese tipo de partidos, ¿no?
Y Miguel, de momento l'Ascó continúa invicta en estas primeras 5 jornadas.
Sí, nosotros, bueno, las últimas 3 jornadas no hemos encajado gol, hemos conseguido 3 victorias en casa, 2 empates fuera, bueno, creo que es para estar contentos, ¿no? Y nada, ahora pues a preparar esta semana, que descansen 2 días los jugadores que lo necesitan, que vengan con muchas ganas de trabajar y de preparar el partido contra un Cornellà, pues bueno, que como todos sabíamos, están los puestos altos y que va a ser un partido muy complicado.
Vale, perfecto. Pues muy bien, Miguel. Gracias, ¿eh? Bé, doncs, declaracions de Miguel Rubio, Ascó 1, Masnou 0, tercera victòria consecutiva de l'Ascó com a local després de superar un batallador Masnou gràcies a un solitari gol de Genís en el minut 14 de partit. No aquest Genís, sinó un altre. El Masnou que ha estat molt a prop de l'empat en molts moments i l'Ascó ha sabut matar el partit a la contra. Xiné, a més, ha tret un penal al minut 69. De seguida us expliquem, i és que des de l'inici del partit el Masnou no ha posat les coses gens fàcils al conjunt de Miguel Rubio. Tot i això, l'Ascó ha sabut aprofitar els primers minuts de joc per controlar el joc i avançar-se en el marcador al minut 14, com dèiem, gràcies a una pilota que ha recuperat Virgili dins l'àrea i que posteriorment ha cedit cap a Genís. El jugador esconenc ha realitzat un espectacular túnel sobre el defensor i amb un xut sec i creuat ha anotat el primer i definitiu gol del partit. A partir d'aquest moment, volíem dir, l'Ascó ha tingut el control posicional del joc, però no ha estat capaç de posar en perill la porteria visitant. Tant és així que, en el tram final del primer temps, el Masnou a punt ha estat d'aconseguir el gol de l'empat després d'una pilota llarga que ha aprofitat Brian, guanyant l'esquena de la defensa esconenca per encarar a Xiné i provar un xut que el porter esconenc molt bé ha refusat in extremis per evitar la igualada. La segona meitat també ha estat complicada per al conjunt de Miguel Rubio. L'Ascó ha buscat en l'inici ampliar distàncies, però no ha estat efectiu en els seus instants. El Masnou tampoc és que hagi posat en moltes dificultats a Xiné, però amb un marcador tan ajustat Òbviament, la sensació era que el conjunt del Maresme tindria opcions d'empatar. Tot i això, l'Escó ha seguit buscant el gol de la tranquil·litat, que ha estat a punt d'arribar en diverses ocasions. Però el fet de no tancar definitivament el partit ha fet creure al conjunt visitant en les seues possibilitats, i aquestes s'han presentat al minut 69 en forma de penal, com és per sangrar. L'encarregat de llançar la pena màxima era Pere, però Xiné endivinava al costat i evitava el gol de l'empat. Els minuts finals han seguit de la mateixa manera. L'Escó molt a prop del segon gol en ràpids contracops i el Masnou rondant l'àrea esconenca, però sense crear ocasions clares. Finalment, els 3 punts es queden a Escó i el conjunt de Miguel Rubio, que continua sumant, ja en suma 11 dels 15 possibles, que el situen quart a la classificació. Invicta encara l'Escó i sembla ser que la cosa rutlla la mar de bé. En quant a l'Escó, els nostres invitats d'avui, el Fred, el Soriano, que en alguna cosa ha dit de la temporada que està fent l'Escó, almenys aquest inici de temporada?
Bé, vam coincidir l'altre dia els dos que vam anar a veure'ls i des del meu punt de vista almenys van ser bastant superiors a la Ràpita, tot i que de la zona no hi jugava ningú, va jugar un ratet, no, ni va jugar,
no, no,
va jugar, no va jugar ningú de la zona, i és el que a mi em sap greu, perquè hi ha jugadors bons a la zona per almenys incloure'ls alguns a l'11.
Una categoria, Freda, que almenys tu sí que coneixes, la vas disputar amb l'Escó l'any que l'Escó va pujar, bueno, va plantar-se a la tercera divisió, i la veritat és que Freda ho va provar a aprofitar. Vas poder disputar alguns minutets, tot i que va haver un període de temporada que no va ser lo més idoni, però sí que al final doncs et queda l'experiència i tot allò que vas veure, no?
Sí, sí, una bona experiència, i a part, tot i haver baixat, teníem un bon grup. Dins el vestuari era bo. Per tant, me queden bons records d'aquella temporada.
Soriano?
Jo, bueno, lo que diu Fred, que lo ja de la Ràpita, vull dir, se la veurem un superior rascó, però és que la Ràpita feia un joc tancat de traç i pilotada. Vull dir, Pol no podia fer res sol. Però bueno, és lo que diem, que si haguessin jugadors a la zona, potser se veuria altra cosa. La gent aniria més i potser saliria més i parlaríem d'una altra cosa.
Òbviament, les paraules de Fred, les paraules de Soriano, el tema de la gent de la casa, de que hi hagi una mica de gent, no són els únics que ho diuen. Moltíssima gent hi coincideix. És l'únic que se li pot retreure a aquest Escó, perquè, òbviament, esportivament parlant, està fent una temporada, almenys aquestes 5 primeres jornades, són impressionants, per ser, a més, un equip que acaba de pujar de categoria, però sí que és veritat que són quarts, encara no han perdut, i és, efectivament, tal com diu el Fred i el Soriano, l'única cosa que se'ls podia retreure al de l'Escó. No obstant, tant de bo Miguel Rubio doncs vagi donant amb aquesta temporada, que encara queda molt, encara la temporada és llarga, minuts als jugadors de casa, que sens dubte s'ho mereixen i estan treballant per a que així sigui, no? Bé, doncs, això pel que respecta a l'Escó, de la tercera divisió, però tenim la resta de la jornada. Ha jugat la Rapitenca també, que ha empatat 2-2 al camp del Vilassar. Vilassar de Mar 2, Rapitenca 2.
Així és, la Rapitenca ha aconseguit desgarrapar un punt en un partit que perdia per 2-0 i jugava amb un home menys. Però tot i així, l'equip d'Antoni Teixidor no ha perdut la fe i ha marcat un parell de gols en els darrers 10 minuts, el primer d'ells per part de Pol Blader. Al primer temps, l'ocasió més clara dels Rapitencs ha estat al minut 24, una pilota al travesser de Javi Ramos, i al 39 arribaria el primer gol, un refús que aprofitaria Vives per fer pujar el primer a favor dels locals. A la represa, els mariners s'han quedat amb un home menys per doble groga de Mauri, i el Vilassar aprofita la superioritat, ja que al 72 arribaria el segon gol de Vicente. 5 minuts més tard, Pol Blader ha aprofitat una pilota aturada, perduda a l'àrea, per marcar el primer gol rapitenc. I uns minuts més tard, els de la Ràpita han reclamat un gol olímpic de Raúl Teixidor que l'àrbitre no ha considerat. La fe rapitenca ha tingut per la seva recompensa en el temps de descompte amb un córner rematat per David López al fons de la xarxa, fent que el conjunt mariner s'emportés un punt de Vilassar. Durant la propera jornada, la Rapitenca rebrà la visita del Sant Feliuenc.
Gràcies, Judit. Amb aquesta crònica del partit de la Rapitenca posem el punt i final a la tercera divisió. De seguida seguim avançant ja amb la segona catalana. Tenim preparat el partit del Gandesa d'ahir dissabte, però abans hem de fer una parada a la primera catalana. Per cert, tenim una exclusiva, l'exclusiva que us comentàvem al principi, l'exclusiva en referent a un jugador de casa nostra, una notícia important. La comentem després. Comentem després del Gandesa, en tot cas. Anem a la primera catalana. Primera catalana, Judit, alguna cosa a destacar?
Primera catalana. Primera catalana.
Mira, crec que sí, teníem un derbi interessant.
Teníem un derbi que enfrontava els dos representants ebrencs de la categoria. Era l'Amposta i el Jesús i Maria, un partit acabat per 1-2. I és que el Jesús i Maria s'han portat el derbi per excel·lència del grup 2 de Primera Catalana, que enfrontava, com dèiem, els dos representants al municipal d'Amposta amb un marcador final d'1-2. El conjunt partidalenc, el Jesús i Maria, ha exercit molta pressió durant la primera part i ha estat molt incisiu. Per la seva part, l'equip de la capital del Montsià ha tingut molts errors en defensa i això ha fet que el Jesús i Maria s'avancés al minut 10 amb un espectacular gol de xilena d'Icu. Fruit del domini dels del Baix Ebre, el 26 arribaria el seu segon gol, una gran rematada de cap de Jonathan després d'un servei de córner. A la segona part, amb el marcador molt desfavorable, l'Amposta ho ha intentat i ha retallat distàncies al minut 60 amb una rematada de córner d'Ivan que enviava l'esfèric al fons de la xarxa per fer pujar l'1-2. Tot i que els de la capital del Montsià ho han intentat, finalment els 3 punts se'ls han portat el Jesús i Maria. Jo d'aquí des d'anunciar-vos que demà mateix a Canal 21 Ebre, ja que estem allà...
Es comprem cap a casa.
No, home, no. Però... Demà comença la temporada amb el temps afegit.
Ah,
i
ja
aquest...
comença, ja?
Demà comença. I aquest serà el primer partit de la jornada de Canal 21 d'aquesta temporada.
Si el voleu veure... N'acaba el programa, això, Edu, cobra-te-ho, per favor.
En quina hora?
A partir de les 10 de la nit.
A partir de les 10 de la nit.
10 i quart, 10 el temps afegit, 10 i quart el partit de la jornada.
Què ens recomanes? Temps afegit o el partit de la jornada?
Les dues coses. El temps afegit és molt curtet.
Tot, tot.
A partir de les 10 enganxats a la tele ja.
Tot,
tira, tira.
Molt bé. Bé, doncs, això pel que respecta en aquest derbi, en aquest derbi que hem tingut a la Primera Catalana aquesta jornada. Som-hi, encetem ja la segona, Segona Catalana.
I... Segona Catalana.
Segona Catalana.
I resultats i classificació.
I de seguida us parlem del Gandesa, aquest empat a 1 al camp del Calafell d'ahir dissabte. Abans, però, resultats i classificació d'aquesta jornada, quan són les 10 i 29 minuts. Jornada número 2, Segona Catalana, grup 6è, Calafell 1, Gandesa 1.
Jesús Catalonia 2, Vilaseca 1.
Alcana 1, Ampolla 6.
Cambrils 1, Tortosa 2.
La Cava 1, El Morell 1.
Remolins Vítem 1, La Canonja 3.
Redis 3, Roqueteng 1.
El Perelló 3, La Selva del Camp 2.
I Valls 1, Roda de Barà 0. Bé, doncs aquests són els resultats d'aquesta jornada. Una Ampolla que és líder amb 6 punts. De moment, Ampolla, Redis i Tortosa han guanyat aquestes dues primeres jornades. Són els tres primers classificats. El Gandesa, després de l'empat al camp del Calafell, és quart amb 4 punts. I pel que fa als altres equips al cap, a la part baixa, encara sense puntuar, tenim a la Selva del Camp, el Cambrils, el Roqueteng i l'Alcanar. Són els quers, els últims classificats d'aquesta categoria a la Segona Catalana.
Curiós que encara un Alcanar no hi ha puntuat. Mm. No, Canà, un dels equips
i
forts
i els 6 gols que s'han portat
la derrota d'aquesta jornada
1 a 6 davant de l'Ampolla, l'Ampolla que ja li ha donat un dur correccional a l'Alcanà, 1 a 6 com dèiem ara, efectivament, a casa. Bé, doncs, parlem del partit d'ahir dissabte, Calafell-Gandesa. De seguida parlem d'aquest partit on també tenim declaracions del míster Enric Alexandre, que escoltem de seguida.
Club de Futbol Gandesa.
En línia Enric Alexandre.
Bueno, partit... Bueno, mos ha ficat molt de cara en el marcador 1-0. Situació molt similar a la de l'any passat. Hem començat a fallar ocasions clares de gol i no acabava d'entrar, no hem matat el partit. En l'1-0, la mitja part mona haguéssim pogut anar en 4 gols més, 4 accions, 10 contra 1 el porter de DJ i de Soriano. Però bueno, segona part hem continuat igual. Era un partit dominat per nosaltres en superioritat total del Gandesa sobre el Calafell, una acció aislada del Calafell que mos, bueno, un rechaç i un rebot i bueno, ha xutat i ha fet un gran gol perquè ha fet una paràbola a Rojas que era impossible parar-la i bueno, i allí pues, bueno, mos han ficat, bueno, hem seguit, perquè n'hem tingut 3 més, me sembla, després de l'1-1, una claríssima que mos han tret, me sembla que 2 jugadors de baix dels palos. Va, partit que té poca història, partit que domina la Gandesa, partit que ha tingut les ocasions la Gandesa, podríem haver comptabilitzat, no sé, 7, 8 clares del Gandesa contra 1-2 del Calafell i hem empatat 1-1. Vull dir, aquest és el resum del partit.
Bé, doncs, quina llàstima. Crec que encara estaríeu xutant ara i no hi hauria manera, no? Frede, Soriano?
Això sembla. I l'any passat no el va passar exactament igual.
L'any passat no sabem tindre 5 o 6 pals.
I déu-n'hi-do, l'any passat també.
És a dir, que el camp del Calafell no se us acaba de donar gaire bé.
Se'ns dona bé encara porta... O sigui, tindre ocasions, mm-hmm. perquè tenim ocasions que no tenim durant tota la temporada, però cara a porta no, no encertem.
Estem agafats.
Bé, doncs, en quant al partit d'ahir dissabte, 1-1 al final, però sembla ser que, a part del que deia Fred de Soriano, que se'ls resistien els gols. Alguna cosa més a destacar? Javi, del partit, Soriano, Frede?
Bueno, crec que
vosaltres qui vau ser?
La lectura del partit està clara, no? Pareix que lo Gandesa, en l'únic que no ha rectificat aquest any encara, és que quan vol portar la iniciativa del partit se'ls giren tots els sants d'esquena. Perquè és així, les ocasions estan, només falta lo gol, perquè recordo un tu a tu entre Dilla i el porter, inclús 3 o 4. Després a una segona part, un tiro de falta de Dani que va al pal també. És que recordo moltes jugades.
Dos jugades que treuen sobre la línia, com ha dit l'Enric, a les declaracions.
Sí, sí. Això en un a un, que ja ha marxat.
I després també una jugada que va ser escandalosa. Era la primera part, 0-1, un monòleg. Se'n va, que li va fer, bueno, se'n anava Soriano sol contra el porter, li guanya la posició, cauen a terra, l'àrbit pita. Clar, nosaltres ja convençuts que pita el penal, sorpresos, i pam, pita falta en contra nostra. O sigui, falta de Soriano.
Sí, quan
el porter.
No, era el defensa. Tenia la posició guanyada i tot. I diu que li vaig
caure,
sí, va caure com si li hagués picat jo o algo i va pitar falta a favor.
No, realment, ho recordo bastant bé, i va caure primer el defensor i des d'en terra te va fer caure tu.
Sí.
Des d'en terra te va fer caure a tu, sí que ho recordo bé.
Vaja, ja arribarà, és quan entri la piloteta, això és així realment.
Sí.
Però sap greu. Acabar perdre dos punts a un camp que, vist lo vist, era un camp fàcil amb el partit que vam fer nosaltres ahir.
I, per cert, Frede, Soriano, què tal les noves incorporacions d'aquest any?
Des del meu punt de vista, donen un plus a l'equip. Ja ho hem comentat dins el vestuari.
Sí.
I sumem, anem a més amb les incorporacions.
Sobretot fa que no ens relaxéssim i que el banquillo que ja és molt potent i que no ens encantéssim, perquè tal com estem a l'11 esta setmana, podem estar fora la setmana que ve, saps? Sí. I això és molt bon dins d'un vestidor. Sí.
Aquesta competència bona,
sí,
òbviament,
bona,
eh? entre aquests membres de l'equip, no?
No, i a part que s'han ficat dintre la pinya i bé, i molt bé.
Sobre el meu punt de vista també continua passant el que passava l'any passat, és que fes canvis i no restaves en cap moment, inclús podies sumar o canviar la característica del jugador, però a dintre del camp no es notava la diferència. Eren igual de vàlids el que sortia com el que entrava, i llavors el nivell de l'11 no es veia... No es veia tocat. I això també és molt important, perquè sobre el minut 60, i Enric ho sol fer molt, fa bastants canvis, pot traure fins a 5 jugadors frescos que són igual de vàlids que aquells que han sortit del camp. I és molt important.
Òbviament no podem parlar més enllà del partit d'ahir dissabte, la temporada acaba de començar, només portem dues jornades, no podem fer cap valoració de com ha anat la temporada. Únicament això, no? Com va anar el partit del dissabte contra el Calafell, aquestes incorporacions a l'equip, quin paper estan jugant, i també m'agradaria que em responguéssiu a la pregunta que estem formulant avui a dins d'estadi. Frede, Soriano, creieu que el Gandesa ha adoptat alguna cosa més, a part de la permanència a la segona catalana?
Home, jo trobo que podem aspirar entre els 4 primers puestos si les coses van com han d'anar. Si peleem i fem les coses bé, jo trobo que podem estar allà. Si cada un se fa la guerra al seu compte, està clar que ningú. Podem ser molt bons o molt dolents, que les coses no van bé, no van bé. Jo trobo que sí.
Frede?
Jo veig aquest any la categoria molt difícil, perquè està la Redis, la veig molt forta. Tal, i a més, parlant amb l'Andreu i el Marcel de Flix, que també ha fitxat allí, veig el Tortosa també molt fort, però bueno, també veig que nosaltres tenim un equip millor que els dos anys anteriors. I si els dos anys anteriors hem estat allí dalt, crec que aquest any optem a seguir allí. Però com diu Soriano, o com diu sempre l'Enric, si nosaltres no anem al 100%, som un equip dèbil. I ho hem de donar en tot moment.
Destacava Frede Larredis, tenim efectivament el Marcel, tenim l'Andreu i tenim també el Guillem. El porter de Tivissa.
Tres.
És a dir, que tres representants de casa nostra que estan a la filial del Reus, a Larredis, que de moment ha començat també molt potent amb aquests dos partits, dos victòries que el situen líder juntament amb l'Ampolla i amb el Tortosa, que han començat doncs de la millor manera possible aquesta temporada. Bé, això pel que fa a la zona catalana, anem repassant amb els nostres invitats d'avui també la resta de categories, és a dir, que quan vulgueu podeu anar comentant i i dient la vostra. D'altra banda, però, fem un repàs a la resta de la jornada d'aquesta segona catalana que ens deixa més partits.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Jesús Catalonia 2, Vilaseca 1.
Victòria ajustada al Jesús Catalonia per un 2-1 que resoldria al minut 89 gràcies al gol de David Gallego de penal.
Alcana 1, Ampolla 6.
Golejada de l'Ampolla a l'Alcana amb gols de Bridi, que en faria 3, Samuel, Albert i Cristian.
Cambrils 1, Tortosa 2.
El Tortosa aconsegueix una nova victòria, el vence a domicili gràcies als gols, atenció, de Walter Antonio, els dos en pròpia borda.
Vaja. L'Acaba 1, el Morell 1.
A la cava se li escapen els 3 punts després de veure com el Morell empatava 3 minuts després que els locals fessin l'1-0.
Remolins Vítem 1, la Canonja 3.
Derrota del Vítem contra la Canonja, que veia com els visitants remuntaven l'1-0 inicial anotat per Juan Javier.
Redis 3, Roquetenc 1.
Doncs un Redis més riberenc que mai, com hem dit anteriorment, guanyaria, no, superaria per 3-1 el Roquetenc, anotaria en Josep Foguet i, atenció, el nostre estimat Andreu Guiu en faria 2.
I el Perelló 3, la Selva del Camp 2.
Primera victòria del Perelló, que s'emportaria els 3 punts d'un partit força igualat contra la Selva. Marcaria en Cristian i 2, l'anterior company de Soriano i Freder, Roger Vidal.
Molt bé, perfecte. Fins aquí arriba la resta de la jornada de la segona catalana. Abans d'anar a la publicitat, recordin, tenim pendent aquesta exclusió que us comentàvem, en qui afecta, en quin jugador de casa nostra afecta, de seguida us ho expliquem abans, però la pregunta de la setmana dins l'estadi, com està ara mateix al Facebook, Judit Bru?
De moment, el que és la pregunta...
La cosa va malament.
La cosa va mal, vale? Però no patiu, perquè avui els protagonistes són els dos convidats i Genís també, el nostre Genís també ho és.
Molt bé.
De més tard ho sabrem per què.
Sí, ho sabrem.
De fet, ficàvem un anunci preparats que arrenquem aquí, hem comentat algú, el senyor José Luis Polell. Vaya dos cracs d'invitats, grans jugadors i millors persones. I Dani Benaiges, bueno, ha fet una mica el comentari graciós, no? Qui sí. Són estos dos juvenils que teniu aquí avui d'invitats? El Roset s'afeita i el xulet morenet este de Ginestar, què fa aquí? Ja, 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 grans. Bueno, una vale. Mica la descripció que mos ha fet.
Bueno, no direm res al respecte.
I dos me gusta,
sabíem
eh?
Sabíem que no fallarien ells.
Sí, sí. Bueno, també que fa valer del bon rotllo que respira el vestuari.
Amb Dani el tenim bastant apartat perquè...
Sí.
És una mica...
No el tinc com a germà, però bueno, tenim a part d'ell.
No, és broma, hi ha molt bon rotllo.
Molt bé, doncs aquesta és l'opinió de la gent al nostre Facebook, al Facebook de Dins l'Estadi. Recordin, des d'aquí donem les gràcies a la multitud de persones que ens van felicitar entre setmana, perquè Dins l'Estadi va complir oficialment 5 anys aquesta setmana passada. Bravo, bravo. Crec que va ser el dia 12 o el dia 13, no recordo ara ben bé.
Va, sí.
Però bé, agrair a tota la gent que ens va felicitar via Facebook, eh? Sí, ves a informació que sí, ho sabrem.
Allí ho sabrem.
Ho sabrem perfectament.
13 de setembre.
Això dia jo. El dia 13 de setembre, que Dins l'Estadi va fer aquests 5 anys, que és aquesta cinquena temporada que encetem aquesta temporada, i per tant, doncs, gràcies a tota la gent que ens va felicitar i que ens heu acompanyat durant aquests 5 anys d'aventura. Bé, doncs, anem a la publicitat. El tema de l'exclusiva. Us ho conto després de la publi.
Ets Pedrerol, tio.
Com t'agrada, Pedrerol.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977 42 18 10.
La millor gastronomia de la Terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti miradordesiurana.com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629-42-7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Amb Eduard Pino. Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru.
I Judit Bru.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats,
resultats,
classificacions,
classificacions,
entrevistes,
entrevistes,
jugadors,
jugadors,
t'ho perdries?
T'ho perdries?
No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix les 10:45 i tornem a ser a dins l'estadi a punt ja d'encetar la tercera catalana. Ara, si no faig esperar més, ja us ho he dit abans de la publicitat, per tant, us ho prometia i ho prometido és deuda, aquí ho teniu. El tema exclusiva, o més ben dit, una gran notícia per a un jugador de casa nostra. Us parlo d'Andreu Guiu. Andreu Guiu, ja sabíeu que estàvem pendents de si viatjava a Brighton o no? Doncs sí, Andreu Guiu viatjarà a Brighton, és definitiu. Aquest divendres, dia 20, divendres, dia 20 de setembre, se'n va cap a Brighton. Se'n va cap a Brighton, els bitllets de l'avió ja estan comprats i se'n va a prova amb el filial del conjunt anglès, amb el Brighton, amb el sub-23. El jugador estarà 8 dies, estarà una setmaneta quasi, 8 dies, a casa Bruno Saltor. En principi tornarà el dia 28, tot i que, òbviament, dependrà també dels informes que el Brighton faci al jugador. Tant de bo... Tant de bo l'Andreu tardés una mica més en tornar. Seria una bona senyal. Però en principi va només 8 dies. 8 dies a casa Bruno, es quedarà seu a casa i estarà a prova amb el sub-23 del Brighton. Se'n va cap a Anglaterra. Andreu Guiu a provar amb aquest equip. El Brighton, recordin, està a la segona divisió anglesa. Ell va estar ara, però, amb el sub-23. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Manel Saltor, president de l'Olímpic de Móra d'Ebre i a la vegada també pare de Bruno Saltor. A veure què ens explica.
Bé, doncs Manel Saltor, al final l'Andreu Guiu marxa definitivament a Brighton.
Sí, al final després de... hi ha hagut diversos problemes perquè teòricament tenia que marxar el mes de juliol, però entre una cosa i l'altra que Bruno pues, estava fora la pretemporada i després ell va estar una setmana fora a Alemanya per un tema de recuperació. Bueno, total que al final l'Andreu marxa el dia 20 i en principi torna el 28. De fet té bitllet per marxar el dia 20 i torna el 28. Una altra cosa que després el club, el Brighton, pues, volgués allargar l'estada pel que sigui, però en principi és anar i tornar del 20 al 28.
A què consistirà l'estada de l'Andreu allí?
En principi ell estarà amb el sub-23 del Brighton, que també ha sigut un tema que també ens ha estorbat una miqueta perquè no havien començat encara la pretemporada, amb la qual també s'ha allargat una miqueta per aquest tema, no? La idea és que estigui al sub-23 i a partir d'aquí, doncs, bueno, aquest nano té 19, ara farà 20 anys, llavors van creure convenient que pogués anar amb el sub-23, jo crec que està més al nivell físic inclús i a nivell de maduració futbolística, diguem-ho així, que estigués amb el sub-23.
El viatge de l'Andreu cap allí se'n fa càrrec l'Olímpic?
No, en principi no. Al final, després de parlar amb la família, amb ell, al final vam decidir que ells feien càrrec del viatge i el que ens feien càrrec nosaltres, de fet, no nosaltres, sinó el Bruno, és l'estada allà, que estarà a casa del Bruno i el tindrà allà a pan i cuchillo.
I també hem pogut parlar amb el protagonista, amb l'Andreu Guiu, molt il·lusionat per aquesta aventura.
Bé, doncs, Andreu Guiu, al final, es compleix el que ja feia molts mesos que s'anava dient, que l'Andreu Guiu havia de viatjar a Brighton per a provar amb el filial, i així serà. Andreu, quines sensacions tens ara mateix?
No sé, molt feliç, molt content d'aquesta oportunitat. Anirem a aprendre molt de tot, doncs, d'aquests jugadors semiprofessionals i no res, agraïm molt l'esforç que han fet sobretot Bruno i Manel per tindre doncs aquesta oportunitat que no intentaré aprofitar tot el màxim possible.
Abans parlàvem amb Manel, estaràs a casa Bruno, és a dir que bé, doncs sempre te podràs anar compartint una mica d'experiències futbolístiques que un jugador tan expert com Bruno doncs et pot donar, no?
I tant, tots els consells que et pugui donar doncs un jugador professional com és Bruno, doncs tot sempre serà, ho escoltarem i intentarem fer el millor possible.
Bé, doncs era Andreu Guiu. Estava molt content, encara que les declaracions no ho sembli. L'Andreu ja el coneixeu, que és molt tímid, també ha vingut aquí a dins l'estadi en alguna ocasió. Recordo que l'any passat va venir per a comentar el derbi de la primera volta. És molt tímid, però òbviament estava supercontent, superil·lusionat per a viatjar a Brighton, a aprendre tot el que sigui. No sé què en pensen els nostres invitats, futbolistes també, el Frederic Giné i el Jaume Soriano, d'aquesta oportunitat que se li brinda a l'Andreu Guiu.
Després del renou que es va crear a l'acabar la temporada.
Amb els mesos i mesos que portem, eh?
Sí, jo me n'alegro moltíssim per ell, perquè s'havien portat la il·lusió, després va ser una decepció, pobre, i que hi pugui finalment anar, vagi bé, que espero que sí o no, almenys ja té l'oportunitat de ser-hi.
Sí, bueno, estic molt content per ell, que lo conec, que és molt bona persona i molt bon jugador, i espero que li vagi bé, que es quedi, que xali, disfruti i que sobretot que estos 8 dies que vagi, que n'hi aprengui, que n'hi aprendrà molt.
Bé, doncs d'aquesta manera s'acaba el culebrón, que podríem dir-ho d'aquesta manera, de l'Andreu Guiu. Des del febrer que va la cosa, des del febrer que va la cosa, estem al setembre, se'n va definitivament, com dèiem, aquest proper divendres dia 20, se'n va Andreu Guiu cap a Brighton i torna el 28. Estarà 8 dies a casa Bruno Saltor, estarà a prova amb el filial, amb el sub-23 del Brighton. Per tant, des d'aquí, des de l'equip de l'estadi, Andreu, moltíssima sort. Intentarem també contactar amb ell la propera setmana, el dia 22, a l'estadi, que ja estarà allí, a veure què ens explica dels primers 2 dies que portarà per allà. Per tant, intentarem parlar amb l'Andreu Guiu un cop estigui a casa Bruno. Des d'aquí, molta sort. És una molt bona experiència i una notícia formidable per un dels jugadors de casa nostra i també, òbviament, a la feina de l'Olímpic, la feina del Manel Saltor i la del Bruno, també, que han ficat de la seva part perquè sigui una realitat, no?
Sí, sí, no, realment és una oportunitat única, no, com heu dit tots, i jo crec que l'Andreu ho aprofitarà, no? I així, quedant-se o no, però
És currículum futbolístic.
Exacte, això. Són 8 dies, doncs, és com un campus, no, quan és periter, que et deia, no, vindrà el Xavi, no sé què, o no, futbolistes, doncs, és comparable, no, l'il·lusió aquesta que tenies.
I destacar també, doncs, l'edat que té, que és molt jove i que marxi cap allà, doncs, ha de ser una gran experiència, sobretot això, que ho aprofiti al màxim i molta sort.
Doncs efectivament, Andreu diu que se'n va cap a Brighton per estar 8 dies a casa Bruno Saltor, a estar a prova amb el filial, amb el sub-23, del 20 al 28 de setembre. Estarà Andreu Guiu per allà. Parlarem amb ell, a veure què tal li va l'experiència. Dit aquesta notícia, hem de continuar, faltem 8 minuts per arribar a les 11 de la nit, moment d'encetar ja la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi. Resultats i classificació d'aquesta jornada número 2, al grup primer, a la tercera catalana, amb el Camarles 5, Pinell 2.
Ulldecona 0, Horta 0.
Sant Jaume d'Enveja 1, Ametlla de Mar 1.
Mora la Nova 6, Remolins Vitembé 0.
Olímpic de Mora d'Ebre 1, Deltebre 1.
Batea 1, Corbera 2.
La Sénia 1, Alcanave 0.
Vilalba 1, Santa Bàrbara 0.
I Aldeana 4, Flix 1. Ara mateix, Camarles i Corbera d'Ebre són els dos únics equips que poden presumir d'haver guanyat tot, és a dir, aquestes dues primeres jornades. Camarles i Corbera d'Ebre, líders amb 6 punts. El Flix és cinquè amb 3, els mateixos que el Moranova, el Batea, el Pinell, també el Vilalba. Amb un punt, Sant Jaume d'Enveja, Ulldecona, Olímpic de Mora d'Ebre i Horta de Sant Joan. I encara sense puntuar tenim els dos filials, el de l'Alcanar i el del Remolins Vitem, que tanquen aquesta classificació de la tercera catalana. Bé, doncs, comencem parlant del partit de l'Olímpic d'aquesta tarda, 1-1, davant del Deltebre. Escoltem a Rafael Castellví, entrenador de l'Olímpic de Mora d'Ebre.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Bé, ja el segon partit, bueno, ja haurem de potser queixar-nos una miqueta de l'actuació dels àrbits, no sé. No m'agrada parlar dels àrbits, però, hòstia, és que en dos partits ens han picat 4 penaltis i dos expulsats, quan som un equip que intentem jugar a futbol. A part d'això, l'actitud dels xavals ha sigut tremenda. Ens hem quedat amb 10 i ells han continuat jugant, peleant i d'allò. I ara és un puntet que és important.
Bé, doncs, efectivament, escoltàvem a Rafael Castellví, entrenador olímpic de Mora d'Ebre, i, doncs sí, té raó, 4 penals en contra en només 2 partits i 2 més a favor. A més de rebre 2 expulsions en aquests 180 minuts. Li ha passat de tot a l'Olímpic, que el titllàvem així, no?, que amb el rei dels penals, almenys en aquest inici de Lliga. N'ha rebut, bueno, hi ha hagut els seus partits, 2 partits, 6 penals. Per tant, són molts penals en aquests dos partits inicials, no? Però bé, pel que fa al partit, el Deltebre, la veritat és que ha sortit força endollat i durant els primers minuts de l'encontre ja ha posat a prova a Batiste, que ha hagut d'intervenir per a evitar el primer gol del partit. Però a poc els de Rafael Castellví han anat entrant en el partit i als 20 minuts de joc ha arribat el primer penal. Centrada des de la banda esquerra d'Ernest, la pilota toca a la mà d'un defensor i l'àrbitre xiulava la pena màxima. Un penal executat per Anguera que enganyava el porter i feia el primer de la tarda. D'aquesta manera es refeia també Anguera del penal que va errar a Corbera d'Ebre en la primera jornada. I al minut 35 doncs passava el mateix, arribava l'altre penal. Una jugada idèntica però en aquesta ocasió a l'àrea contrària. Crec per unes mans de Tavera, si no m'equivoco. Batiste però, igual que ho va fer a Corbera, apareixia per enviar la pilota a córner en una gran estirada. Una gran intervenció de Batiste que evitava el gol de l'empat del Deltebre aleshores. Al descans, doncs, com dèiem, 1-0 a favor dels interessos de l'Olímpic i a part d'això poca cosa més. Tot i això, la segona part ha començat de la pitjor manera possible per a l'Olímpic. Als 5 minuts de la represa, De la Torre es plantava tot sol davant de Batiste, que el derriba cap al terra, penal clar i expulsió, roig directe per a Batiste, el porter morenc, que ja era una llàstima, havia quallat una gran actuació durant aquestes primeres dues jornades de Lliga, també ho havia fet durant el partit, deixava l'Olímpic amb un menys. Ha sortit al terreny de joc Ignasi per donar pas a Marc Castellví, que tornava a la porteria i que no ha pogut evitar el gol de l'empat de David Rovira des dels 11 metres. Un Marc que a la vegada també acabaria sent providencial en un parell d'accions més que han evitat el segon gol visitant. Des de l'expulsió, l'Olímpic ha tingut problemes per a defensar el marcador, però també és veritat que ha arribat al tram final del partit amb opcions inclús d'endur-se els 3 punts en uns darrers instants frenètics i amb el partit trencat totalment. Al final, repartiment de punts 1-1 i a preparar el partit de la propera setmana al camp del Remolins Vitembé.
Club de Futbol Batea. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Jordi Roca.
Bueno, ha sigut un partit molt igualat, un derbi entre el Batea i el Corbera.
que sempre ho porten d'una mica de poc futbol i molta intensitat, i partit típic d'inici de temporada, amb molta intensitat, alternatives, i al final pues, ens hem emportat el gat a l'aigua, els 3 punts, que dona molta confiança, a part veníem en una situació molt complicada, que el nostre porter titular ha tingut un petit incident i no ha pogut jugar, i el nostre davant de centre, que és el Quique Cornejo, pues, avui he fet de porter improvisat, però molt bé, molt bé, molt bona actitud, i com se veu ara d'acabar el partit, pues, una bona germanor entre els dos equips, que l'any passat vam aconseguir la fita, i poder jugar en esta categoria, que sembla que mos ho vam guanyar al camp.
En línia, Joan Vallès.
Bueno, penso que ha sigut un partit en més intensitat que futbol, no? Ja sabíem que era un partit de rivalitat de comarca i bueno, pues, també sabedors que era un equip amb molta experiència, l'ha fet saber valer aquesta experiència. Penso que el meu resultat era un empat pels mèrits dels equips, aunque nosaltres tampoc hem tingut arribades clares. I bueno, el segon gol és bastant rigorós, ens diuen que fora de joc, però bueno, al final, els 3 punts, felicitar el Corbera, que té un bloc molt treballador, molt experimentat, i nosaltres que la continuem treballant, perquè també el nostre equip és jove, estem en categoria, i bueno, pues, la setmana que ve intentar treure els 3 punts, aixecar el cap, i res més.
Bé, doncs teníem el derbi que s'ha emportat el Corbera, com ja sabem, per 1-2, un Corbera que és dels líders de la categoria, és el líder compartit de la categoria de la tercera catalana. Un derbi que ens explica la Judit Bru, amb alguna sorpresa, no?, també el derbi.
Sí, ja, de fet ja ho ha dit lo tècnic, però bueno, ara ho tornarem a... De fet, s'ha tractat un derbi intens, com deien ja els tècnics, a la Terra Alta, que enfrontava el Batí del Corbera i que s'ha acabat decantant pels corberans amb un marcador final d'una 2. A l'inici de l'encontre, ben aviat, ha avisat el Corbera i al minut 10, Òscar Gómez avançava el seu equip després d'una falta lateral amb jugada d'estratègia per obrir la llauna a favor visitant. El Corbera, amb grans canvis en el seu 11 inicial i amb pocs efectius, com la presència, com deia el tècnic, sota pals del davanter Quique Cornejo, sota pals, per un incident amb el porter habitual, no ha baixat la guàrdia i ha sabut defensar. Per la seva part, el bater li ha faltat serenitat i alhora precipitació per tal de provocar canvis al marcador. Tot i així, a la segona part, Cristian Vallès ho ha intentat i ell mateix ha estat l'encarregat de transformar una pena màxima al 68 per establir la igualada. D'altra banda, el Corbera ha seguit lluitant i era qui portava el domini al terreny de joc fins que al minut 73 Fidel faria el 2-1. Tot i que els darrers minuts el bateu ha intentat de totes maneres, finalment els 3 punts han viatjat a Corbera d'Ebre. Destacar molta gent al camp, sobretot, potser per la rivalitat d'aquest derbi, però en general molt bon ambient entre les dues aficions, ja que l'any passat vam tindre aquells petits incidents. I jo he estat i hi havia molta gent i era de molt agrair, la veritat.
Una
bona tarda de futbol, sí, tant.
Me'n recordo d'aquells incidents al camp del Corbera d'Ebre, va ser llavors, el partit de quarta catalana, ara per sort el tenim a la tercera. Bé, doncs, alguna cosa més?
La propera jornada el Batea viatjarà del Tebre i el Corbera rebrà la Sénia.
Perfecte. Després del derbi seguim parlem de la... com ho diria? Excepcional victòria de Mora Nova amb regal inclòs. Doble regal inclòs.
Atlètics de Mora la Nova.
En línia, Ambrós Segura.
Bueno, avui és un partit important, es carrega el primer partit a casa, la gent té ganes de veure que comencen bé, ja que el primer partit no van així, i tothom tenia ganes de reafirmar que el primer partit va ser causa de nervis, un accident, i bueno, avui era dia de demostrar-ho. L'equip va posar el mono de treball, a fer les coses que havia de fer, i ha sortit tot de cara. Ha sortit tot de cara, doncs, se'ns ha facilitat el partit, ho hem posat ràpid per davant, i això et dona tranquil·litat de poder treballar tal com tu vols, i així ho hem fet tota la primera part. Ha hagut alguns moments que potser hem baixat un pelet el nivell d'exigència, però bueno, la mitja part hem tornat a parlar-ho, que no podíem baixar, i ha sigut així. L'equip ha continuat, ha volgut més, i s'ha de treballar sempre al màxim, perquè quan haguis de competir, les coses aquí no sortir bé. Si deixes de competir, després quan t'exigeixi un partit una miqueta més, no ho faràs així. Però bueno, és de facilitar els jugadors, perquè ho han fet, i bueno, contents, i a continuar.
Bé, doncs, el partit del Mora Nova que es va disputar també ahir dissabte, 6-0 davant del Remolins Vítem, ho dèiem a l'inici, el Mora Nova que rebia 4 gols en el partit de la primera volta contra en el partit de la primera jornada contra el del Tebre, però en canvi 6-0 davant d'un Remolins Vítem B, que no sé quina impressió et va donar, Genís.
Bueno, realment era un equip fluixet, no? Com ha dit l'Ambrós, jo crec que és de més fluixets de la categoria, no? Però bueno, clar, nosaltres també vam haver de fer el nostre partit i crec que el vam fer prou bé, vam sortir bastant concentrats, i ràpidament no marca aquí amb un gol, amb un gol de rebot, molt, molt curiós, va xutar el porter, no? Típic aquell que li fa Villa al Valdés, que salta de cul i li pega el cul i això, pues, pues exactament igual. I ja ràpidament, al posar-nos per davant, pues, la confiança va augmentar i vam veure que el partit havia de ser nostre, no? Minut 46 seria Marc també, que al acabar la primera part em fotia una canonada dintre l'àrea també i faria el 2-0, que no estàvem jugant realment molt bé la primera part, però clar, un 2-0 ens anava molt bé perquè realment ja veiem, no?, que anem superiors. Bueno, després a la segona part doncs acabaríem de matar el partit.
Golazos, no? M'han dit el 3-0 i el 4-0, m'han dit que golazos.
No, bueno, realment no, content pels gols també, però...
L'ús ha fet ell, per si no...
Dos gols de Genís Pena, que ja em porta més que la temporada passada. És el doble, ja és, el, ja és un rècord, tu. Que segueixi.
Sí, no, i que segueixi, ojalà.
Ja no vindrem més al camp, Frede i jo ja no...
Realment, sí, no hi havia ningú dels que ja estan, no estan ni els meus amics, ni tu, ni Frede, vull dir que...
Era el dia ideal.
Era el dia ideal. Ni Jordi, evidentment, jo crec que un factor important és que Saraiet ja no està aquí, ja no em fot pressió, i jo crec que... No, és broma, Jordi, ja saps que t'hi ve amb carinyo. Però bueno, van ser dos gols, normal, no sé. Bueno,
dos... Com va ser? El
3-0 és una pilota que m'arriba de Raül. De fet, a Raül li vaig dir, avui marcaré, i després sí. Quan vaig fer el gol vaig anar cap amb ell. M'arriba des de l'esquerra, entro dins l'àrea i el porter em va sortir i l'hi vaig posar a l'esquerra.
Fàcil.
I el segon és un passe boníssim de Narcís, jo trenco en diagonal, la faig així, no sé, per la dreta. Me la posa boníssima, llavors vaig tindre molt rato per pensar.
Vaya
brazo. I vaig fer canyo, ja està.
Van dir que anaven en cadira de rodes aquells.
I sense cames, de fet.
Bueno, me respecte aquí al Remolins, no, i també, sí. Pobres.
I bueno, després ja amb el 4-0, pues, la segona part vam tindre més domini de la pilota. I al final, pues, Magí fent el 5-0 i Pincho el 6-0, pues, bueno, se confirma no la golejada i realment el que diu l'Ambrós, pues, un bon treball que vam haver de fer, que no ens ha de treure mèrits, i a seguir endavant, perquè bueno, ni érem campions d'Europa a la guanyant 6-0, ni érem els més dolents de categoria perdent 4-0 contra el Deltebre, no? Vull dir, toca,
bueno, toca termen,
treballar i seguir.
Molt bé.
Què tal Pincho?
Pincho, és un figura. Sí, sí.
Apropa't al micro, apropa't.
Si es fica més en forma, el tio és un tio que...
Sí, no està en forma, Pincho?
No va estar en forma, no.
Bé, doncs aquí Pincho, si ens escolta, que digui a veure si el vol defensar, no? Si està en forma o no està en forma. Bé, després del partit hem escoltat a l'Ambrós Segura, que fa les declaracions postpartit, content per aquesta victòria, que Moranova suma la primera victòria d'aquesta temporada, arriba a la segona jornada. Es refà d'aquesta manera de la derrota de la golejada la setmana passada al camp del Tebre.
Tenim a Pau.
Tenim a Pau?
Tenim a Pau.
Parlem del Flix.
Parlem del Flix.
Som-hi. Pau Folquer, què tal? Bona nit.
Bona nit, Edu.
Què tal, com estàs?
Una miqueta tocat. Però com ha dit Genís, la setmana passada, en aquest cas, el Flix era tan bo, ni avui tan dolent.
Bé, doncs, ho comentàvem al principi, el Flix la setmana passada va guanyar per 6 gols a 1 davant del Vilalba, però aquesta setmana ha passat tot el contrari. 4-1 al camp de l'Aldeana. Explica'ns, Pau.
Doncs un autèntic sotrac. Potser no s'esperava el recital de l'estrena, però tampoc s'esperava un ridícul majúscul com aquest. Una carabela d'avui desconcertant. S'han unit història i present. Feia 21 temporades que no s'esgarrapaven els 3 punts de la Unió, un camp maleït. Però amb l'actitud desastrosa d'avui, era impossible no sumar-hi 10 visites consecutives sense vèncer. Completament desconnectat del partit. Així és com ha viscut el Flix un malson al camp de l'Aldeana, on ha caigut de forma estrepitosa per 4-1, amb una actitud desastrosa que l'ha conduït a encaixar la primera derrota de la temporada, rebent 3 dels 4 gols per culpa d'errades pròpies. I si al damunt del mal joc li afegixés estar massa pendent d'un arbitratge d'Eduard Cabrestivill novament casual i perjudicial, el resultat no pot ser pitjor. Ah, i sort del porter Jordi, que ha permès als del Meandre no marxar encara més dobletats. D'acord que hi ha un senyoret, amb un xulet a la boca, que quan li designen l'equip roig i blanc, curiosament sempre fora, i en van tres, es dedica a transformar corners en serveis de porteria, inventar-se fora de joc i no assenyalar-ne un que acaba enviant en contra, tergiversar faltes, jutjar una agressió a la primera meitat només en groga, s'ha de denunciar, d'acord. No obstant això, cal contrarrestar-ho amb intel·ligència, amb la contundència i la capacitat de reacció que tinguis a la pretemporada, amb ofici que n'hi ha de sobres, res de res. Desordre, tensió, nerviosisme i equip trencat. Fins i tot, llançant ocasions, enfront un rival ben armat al darrere, efectiu en la línia ofensiva i amb jugadors recuperats. L'Aldeana ha calcat el Flix del Vilalba i el Flix ha imitat l'Adriana del Pinell. La decepció ha acabat d'inici. L'Alt Corella rematava de cap solet el servei d'un córner, res més plantar-se del Baix Ebre a l'àrea frixanca. L'empat de Caco, guanyant l'esquena al defensor i posant la punta de la bota per fer bona una passada entre línies de l'Aleri, més aviat ha representat un miratge, perquè Amado, sobre el descans, aprofitava una errada de marcatge per plantar-se a la cuina visitant i tornava a entanjar els seus. El mateix Amado, en una pilota morta regalada per la de la guarda riberenca, després d'una centrada, afusellava ja la represa. Al seu torn, Paul, a les acaballes, en una jugada precedida d'una arrencada en posició anticlamentària, s'encarregaria de tancar la festa dels aldeans. I per si n'hagués poc, quin fortuna, amb un travesser del ben tornat Vinyes i el més candent, lesions d'Oleguer, al minut 18, i Riera, a la segona part, aparentment, dels dos musculars. Ara, més val que tot plegat passi ara i no la segona volta, com l'any passat. Això acaba d'arrencar i hi ha marge de rectificació, de millora i d'enlairament. Però cal aprendre que el rival també hi és, aferrant-se al teu coll per xuplar-te qualsevol mostra de sang que li ofereixis, i sobretot cal aprendre, per molts incompetents que es presentin al davant, que acte seguit de l'atabalament han d'arribar la calma i la sang freda. El futbol farà la resta.
Bé, la crònica de Pau Folquer que ens explicava aquesta derrota de l'Aldeana per 4 gols a 1. Pau, a seguir i la propera setmana hi tornem.
La propera setmana, Pinell-Flix, un partit segur, segur, segur.
Partidàs.
De molta guerra i de molt futbol.
Partidàs, molt bé, doncs ho expliques la setmana que ve. Que vagi bé, bona nit.
Pau.
Una abraçada.
Queda't fins al final, que hi ha PM.
Com, com?
Que queda't fins al final, que hi ha PM. T'aviso.
Vale, vale.
Vinga, adéu, Pau, bona nit.
Que lo veu malament, que lo veu malament.
No ho sé.
Ets protagonista, ja apareixes, només dic això.
Com o no? Que la setmana que ve.
Vale, Pau, vinga.
Adéu.
Bé, doncs, el Pau Folguer que ens explicava aquesta derrota. 4-1 davant de l'Aldeana, el Flix, que aconsegueix la primera derrota, una de cal, otra d'arena en aquest inici de Lliga. Primera victòria amb golejada, l'altra la rep en aquesta segona jornada. Bé, seguim parlant de més partits. Anem a parlar del partit de l'Horta de Sant Joan, que va jugar també ahir dissabte.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Doncs un partit seriós de l'Horta al camp de l'Ulldecona que acabaria amb un 0-0 i amb el repartiment de punts. Cap dels dos equips aconseguiria tindre el domini durant la primera part, tot i que l'Horta s'hagués pogut avançar en dues ocasions que posaven en perill a la porteria dels locals. L'Ulldecona no es quedaria curt i mostraria les seves armes en una de les ocasions més clares del partit. Ja als primers minuts del segon temps, l'Horta s'atreviria una mica més i a la contra provocaria algunes ocasions que haguessin pogut fer moure el marcador. Malgrat això, seria l'equip local qui en els darrers minuts disposaria de les ocasions més clares a l'estavellar tres pilotes al pal. Finalment, un 0-0 just que mostra la igualtat dels dos equips durant bona part del partit.
Club de Futbol Pinell.
Doncs Camarles 5, Pinell 2, un partit amb un resultat força enganyós, tenint en compte que l'equip local aconseguiria 5 gols dels 6 únics xuts a porta dels que disposaria durant tot l'enfrontament. Una mica diferent a l'Holgandesa, no? Plan.
Sí, sí. Tot el contrari, no?
A la primera part, els de la Terra Alta podien haver marxat amb un resultat favorable, ja que tindria diverses ocasions per anotar, com un xut de Cisco que era rebutjat pel pal. El Camarles, però, amb dues contres, aconseguiria batre Roger i marxar al descans amb un 2-0 a favor. A la represa, el Pinell es volcaria buscant la possible remuntada i amb una altra contra, amb possible fora de joc, l'equip local sentenciava fent el 3-0. Un Pinell tocat i més després de la lesió d'Oriol Saladier, veia com el 4-0 i el 5-0 anotats per Daniel avoltaven més el marcador. Finalment, un gol de Cisco i un de Bernabé maquillaven el marcador i retallaven diferències, deixant el definitiu 5-2 al marcador, que deixa el Camarles com a líder de la categoria.
Efectivament, juntament amb el Corbera.
Corbera.
Futbol Club Vilalba.
Vilalba 1, Santa Bàrbara 0. Vilalba aconseguia la seva primera victòria després de guanyar el Santa Bàrbara amb un solitari gol als 8 minuts de joc. Amb el resultat a favor, els homes de Polell es farien forts en defensa i aconseguirien conservar el domini del partit, salvant les poques ocasions de gol que tenien els visitants. A la segona part, les ofensives del Santa Bàrbara, liderades per Gilabert, eren cada vegada més constants i els visitants disposarien de diferents ocasions per a posar l'empat al marcador. Finalment, tancats a camp propi, els de la Terra Alta han hagut de recórrer la gran actuació de Miki, que salvaria l'equip i deixaria els 3 punts a casa després d'una brillant aturada als darrers minuts de joc. Així doncs, victòria del Vilalba contra un rival que va quallar una bona actuació a la passada campanya, que serveix als de la Terra Alta per agafar confiança.
Cuida'm.
Perdó.
Beu aigua,
noi. Partits.
Beu aigua.
Està cansat de tan marcar.
Són tres seguides i...
Ja queda molt bé. Res, ja queda...
Sí,
dos
sí.
Paraules.
Són dos paraules, va, acaba.
Als propers partits.
Molt bé. Aquesta és la crònica del Vilalba. Victòria per la mínima 1-0 davant del Santa Bàrbara. A la resta de la jornada, tenim alguna cosa? Tenim alguna cosa. Som-hi. Resta de la jornada, el grup primer, la tercera.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, tenim el partit de la Sénia, que ha guanyat per 1-0 davant de l'Alcanave.
Sí, amb un bonic gol de Francesc Matamoros en prèvia porta al minut 2.
Només comença el partit.
Sí, sí.
I d'altra banda, el Sant Jaume d'Enveja 1, Ametlla de Mar 1.
S'avançaria primer l'Ametlla de Mar amb un gol de Mamadou al 4 i Robert al 39 faria l'1-1 definitiu.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada d'aquest grup primer de la tercera catalana. Els nostres invitats, el Jaume Soria i el Frederic Giné, no sé quina valoració en fan d'aquesta competició, d'aquest inici de Lliga a la tercera catalana. Com veieu els equips de casa nostra?
Jo, de moment, encara no he vist cap partit d'esta categoria, però bueno, per lo que he anat escoltant, que l'Olímpic té un equip molt jove, després l'Opinell, com sempre, jugadors molt destacats, després lo Villalba, un gran entrenador, ha fixat un gran entrenador,
El millor
de la categoria.
Entre vos va faltar por ell al vestuari o què?
Sí.
I en altres també.
A l'equip.
Sí.
I bueno, i dels altres, pues, bueno, Corbera, que té els Cornejo i això, i no sé res més.
Prede?
Jo estic com Soriano, ben poc conec el Moranova, que segueix amb un equip bastant similar al de l'any passat, amb alguna incorporació de jugadors joves, i després el canvi de l'Olímpic, que han canviat la filosofia, que hi estic molt a favor, jugadors joves bons, perquè tenen molt bons jugadors recent sortits de juvenils, i poc més hi conec. Bueno, i després també, que crec que com a equip destacaria el Flix com a jugadors que han fitxat i
com a candidat,
Sí, com a candidat jo destacaria el Flix.
Com a jugadors, però noms tampoc... jugadors, és un gran equip, com a nom.
Falta veure com es desenvolupa i si acaben de complir les expectatives marcades a l'inici de temporada, que tot sembla indicar, excepte aquesta derrota d'avui, que la cosa ha de canviar i que ha d'haver un gir radical, no?, per a ficar i situar el Flix com a un dels clars favorits per endur-se el campionat de Lliga de la tercera catalana. Bé, abans de deixar el grup primer, anem ja cap al grup segon, però abans la Judit crec que ens vol comentar alguna cosa, algun comentari que arriba via Facebook.
Referent a la pregunta de la setmana, que deia, bueno, preguntem si creieu que el Gandesa podria optar alguna cosa més que la permanència de la segona catalana. Abans ho teníem rare, tenim alguna coseta. L'Eloi Bargalló ens fica sí, però han d'anar partit a partit. L'Albert Barceló Comte segur que sí, tenen molts bons jugadors, com els dos convidats. Jordi Manyé ens diu amb lo crack de Cucala tot és possible. I Roger Marco ens diu el Gandesa té molts bons jugadors i espero que estiguin allà dalt, però mai es pot dir res perquè l'any que tenien equip de gala, com amb Germán, Barro, Magí, etc., també s'esperava molt i potser la pressió va podar en ells. Espero que aquest any no els hi passi el mateix i aconsegueixin lluitar per la zona alta.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris que van arribant.
També
dit, alguna cosa més?
Hi ha hagut un cara a cara entre el Jordi Salayet i el Genís. Perquè Jordi ficava un comentari que deia voldria saber què consumeix Genís Pena per a marcar dos gols al mateix partit. Es comenta que totes les constel·lacions es van unificar perquè el Menda enxufés dos xicharros. Grandes, salutacions per a tots. Suposo que és una manera de dir-nos hola a tots i sobretot a Genís.
Sí.
Genís ja li ha contestat, no vull fer declaracions, gràcies. I Jordi, pues bueno, ídolo amb aquestes etiquetes que es posen.
Molt bé. Bé, doncs, amb aquest cara a cara, Jordi Sallet i Genís Pena...
Sembla que encara sigui present, no?
Sí, no, realment
sí. Té un raconet.
No s'aguanta, està allí...
Té un raconet, amic, aquí, també, nosaltres. Bé, doncs, nosaltres seguim avançant. Segon grup segon de la tercera catalana, resultats i classificació.
Resultats i classificació.
Amb el Bonavista 3, les Borges del Camp 1.
Alcover 2, Escola Sant Pere i Sant Pau 0.
Alhambra de Reus 2, Maspellicer 2.
Espanya Canonja 0, Vilaseca B 3.
Unió Astorga 0, Salarius Futbol Club 4.
La Pastoreta 1, Camp Clar 2.
Hospitalet Infant 2, Cambrils United 0.
Falset Esportiu 3, Montbrió 0.
I Salou 3, Racing Club Futbol Bonavista 2. Són els resultats d'aquesta segona jornada al grup segon de la tercera catalana. I per a que ens expliqui tenim el Jordi Perelló via telefònica. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Bé, doncs, ens ho deies la setmana passada, que tot era... semblava indicar que el Falset per fi aconseguiria la primera victòria d'aquesta temporada. Ho ha fet així 3-0 davant del Montbrió, que encara no ha puntuat en aquest inici de campionat. Explica'ns una mica com ha anat aquesta victòria 3-0 contra el Montbrió, Jordi.
Doncs sí, ho dèiem la setmana passada. El Sabadell començava el campionat al terreny del Racing de Bonavista, perdia 1-0 passat cap de setmana, però dèiem que el resultat era dolent, però la imatge bona. I de continuar jugant així com el passat cap de setmana, les coses anirien molt i molt amunt. I les peticions s'han doncs, complert. El Falset aquesta tarda ha guanyat per 3-0 al Montbrió. El nou Domènec Aragonès, un partit força, força plàcid pel Falset, que fins i tot el resultat potser s'ha quedat una mica curt. La primera part marcaven Pau Ribes al 33 i David Terreu al 38. 2-0 s'ha quedat aquesta primera part i la segona a les acaballes. El nou fitxatge del Falset Esportiu, Antoni Enciso, al 10 minuts per acabar l'encontre, Antoni Enciso feia el 3-0 definitiu. 3-0, resultat just pel Falset. Un Montbrió que ha demostrat ben poca cosa, si bé és cert que ha demostrat poca cosa l'equip de baix camp, perquè el Falset Esportiu havia jugat un encontre força plàcid i ressaltar també que aquest 3-0 potser s'ha quedat una mica curt. Però a banda de la victòria del Falset Esportiu i del bon joc que està desplegant l'equip de la capital del Priorat, potser avui destacaria com a titular que de l'11 inicial dels falsetans, 8 de l'11 inicial del Falset Esportiu, 8 són falsetans. Un equip de cantera, un equip que el Falset Esportiu ha endegat aquesta nova temporada amb gent de la cantera i gent que ha vingut, que ha tornat a jugar amb el Falset Esportiu. Força positiu, aquest dels 11 inicials, 8 eren falsetans. Jo crec que és una cosa força, força positiva que rarament i desgraciadament avui el futbol comarcal es diu ben poc. Així, d'aquesta manera, és el que vol aficionat, el soci, que juguin gent de casa, que juguin gent de la pedrea. Òbviament, s'augmenta l'afluència d'espectadors i el Falset és un Falset pur, sense cap mena de dubte. És el que tot un poc, la gent jugui gent de casa. Resultar, doncs, que el Falset Esportiu, en aquesta victòria, tot és testimonial, òbviament, perquè portem 12 jornades, i en 12 jornades poc es pot mirar la classificació. Els falsetans són 8 classificats en tan sols 3 punts. I tots els 3 punts destaquem del 6 en joc, òbviament. I l'equip de Josep Maria Montró juga el proper dissabte, el tercer partit d'aquesta, del grup segon de la tercera catalana, on visita el proper dissabte, tal com ho fem, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, al terreny del Cambrils United. El que dèiem la setmana passada, si el Palau Esportiu continua en aquesta divisió i en aquest bon joc que està jugant aquest inici de temporada, sens dubte que algun altre punt ha de reparar l'equip de la capital del Baix Camp del terreny del Cambrils United.
Molt bé, doncs Jordi Perelló, com sempre, moltíssimes gràcies i la propera setmana hi tornem. Que vagi bé, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Molt bona nit. Bé, doncs, tal com deia el Jordi Perelló, el Falset és 8è amb 3 punts, Vilaseca, Bonavista, Alcover, Hospitalet de l'Infant i Camp Clar, 6 punts, lideren la classificació, encara no han puntuat la Pastoreta, el Sant Pere i Sant Pau, el Montbrió i l'Unió Astorga. Amb això posem el punt i final al repàs de la tercera catalana i nosaltres anem a la publicitat abans, però recordant la pregunta d'aquesta jornada. Quina era?
Creieu que el Gandesa podria optar alguna cosa més que la permanència a la segona catalana?
Vinga, recordin que esperem les vostres respostes, els vostres comentaris al Facebook de Dins l'Estadi. Anem a la publicitat, tornem de seguida. Escolten Dins l'Estadi a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino.
Eduard Pino.
Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92, 84-45-92. Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609-56-81-16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet.
Restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669-89-2766 o al 977-83-1346. Visiteu L'Economat de les Mines. Mines.com.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que t'ho esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977 0550 22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, Quarta Catalana.
Quarta Catalana.
Bé, doncs són les 11:24 minuts, encetem ja la recta final de Dins l'Estadi d'aquest diumenge, dia 15 de setembre. Hem d'encetar ja la Quarta Catalana, grup 20, jornada número 2, amb el Xerta 1, Arnes 1,
Benissanet 1, Godall 3,
Roquetenc 6, Esmuntell 0,
Campredó 4, Escobe 1,
La Cava B 1, Jesús i Maria B 2,
Sant Jaume d'Enveja 0, Ginestar 6,
Ebre Escola Esportiva 1, Bot 0,
i La Galera 1, Tivenys 1.
I recordin que descansava aquesta setmana el Girus Catalonia, perquè ara, a partir de ja, pues a la Quarta Catalana descansa un per la retirada de l'Atlas a l'inici de competició. Roquetenc i Ebre Escola tenen 6 punts, ha guanyat els dos partits, i encara sense puntuar, doncs tenim un plegat d'equips: el Benissanet, La Galera, Ascó, La Cava, Bot, Montells i Sant Jaume. Recordin que el Benissanet ha perdut avui, però té un partit pendent contra els Montells. És a dir, que veurem què passa també en aquest partit de recuperació, que tots hem indicat podrien disputar el primer cap de setmana de desembre. Després us ho expliquem. Bé, doncs, som-hi, anem a veure aquests resultats, aquests partits, que us expliquem a continuació, com sempre, el Ginestar.
Club Esportiu Ginestar.
Avui quasi majoria de Ginestar aquí a la ràdio, amb Seriano i la Judit.
També tanco majoria, però bueno.
Quasi. Sou el segon poble més nombrós avui.
N'hi ha més de Moranova, però...
Sí, tres de Moranova, dos de Ginestar i un de Gandesa.
Terrata, són petals.
Molt bé, doncs Sant Jaume d'Enveja B 0, Ginestar 6. El Ginestar que es va estrenar ahir en Lliga amb una golejada sense miraments davant un feble filial Sant Jaumero que va donar una imatge molt pobra. Els locals, molt joves i que van desplegar un futbol amb una certa duresa, no van poder frenar les constants embestides d'un Ginestar que ja va sentenciar el primer temps amb un 0-4. El bon futbol desplegat pels d'Àngel Guiu, sumat als gols de Fèlix Xorto i de Tití també,
i el doblet del morenc Bernat Galbany van posar les coses molt planeres per als de la Ribera d'Ebre. De cara a la segona meitat, tot i que el Ginestà anava curt d'efectius, van poder aguantar sense cap complicació el marcador a favor, inclús augmentant-lo amb el gol de Tití, que feia el seu segon gol en el compte particular, i el 0-6 definitiu, obra de Khalid Anouri, ja al minut 88. Pel que fa al Sant Jaume, que va acabar amb 10 en els darrers minuts de partit, no va portar gens de perill a la porteria de Rafael Rodríguez, ahir espectador de luxe. Al final, 0-6 en un partit que hagués pogut acabar amb un resultat encara més escandalós. La propera setmana, el Ginestà juga a casa. Ginestà, bot. Alguna cosa a dir el Ginestà, Judit? Jaume.
Bueno, jo no l'he vist jugar encara, però s'ha reforçat bastant en jugadors joves de fora, de Rasquera i de Berquí Mora, i per lo que he sentit amb els amics i això, que enguany li fotran canya. Però no sé res
més. El míster té el seu lema, que és camina tercera, no?
Que per cert, ara que dius del míster, Àngel Guiu va portar una gorra Cepsa l'altre dia per a tu, firmada.
Sí, sí,
i tot.
Allí la tenim. I el seu lema, que és este, camina tercera. A veure,
va firmar amb un boli, va ficar camina tercera, firmat Àngel Guiu, per a Judit.
La tinc a l'habitació, sí, sí.
Allí, emmarcada i tot. Molt bé, doncs això és la victòria del Ginestà, 0-6, també, sens dubte, un dels candidats a l'ascens aquesta temporada del Ginestà, que almenys comença molt fort, davant d'un filial del Sant Jaume d'Enveja.
Club Esportiu Benissanet
1, Godall 3. Ens ho ha explicat directament l'entrenador del Benissanet, Jordi Barrufet, que la derrota d'avui davant del Godall es podria resumir en dos frases molt directes. El tècnic ens deia que molt bona pretemporada, però a l'hora de la veritat, volíem dir, hem fallat i no hem estat a l'alçada. Són les dues frases més destacades que ens comentava Jordi Barrufet aquesta tarda mentre ens explicava el partit contra el Godall. I en quant al partit, doncs, bona primera meitat del Godall, que ha estat un pèl superior i ha anat al descans amb un 0-1 a favor, gràcies al gol de Joan Lavernia al transformar un penal comès per Micus als 25 minuts de partit. De cara a la represa, semblava que el Benissanet reaccionava amb el gol d'Adrià Miró al rematar amb el cap a la sortida d'un córner, però únicament era un miratge, ja que el Godall, mitjançant Joan Zaragoza, feia l'1-2 al 74. I ja al final, amb un Benissanet volcat en atac en busca de l'empat, el Godall sentenciava amb l'1-3 definitiu gràcies al gol de Brian Prats al minut 86. La setmana vinent, Xerta Benissanet. Recordin el que comentàvem anteriorment, el partit ajornat de la setmana passada, els Montells, sembla ser que es disputarà el cap de setmana del 7 i 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució. La setmana que ve, però, toca a Xerta. Veurem quan es disputa definitivament els Montells-Benissanet, partit ajornat de la primera jornada del campionat de Lliga.
Arnes, Club Esportiu.
Doncs Xerta 1, Arnes 1, empat a 1 de la visita de l'Arnes a Xerta en un partit on els de la Terra Alta aconseguirien avançar-se al 37 gràcies al gol de Josep després de controlar el partit durant gairebé tota la primera part. El Xerta, però, no relaxaria i a poc a poc posarien problemes a l'Arnes, que veia com finalment al 65 Gaspar anotava el gol que posava l'1-1 al marcador. Malgrat que el marcador hagués pogut canviar en favor dels dos equips a les acabies del partit, l'1-1 es convertiria en el resultat definitiu repartint un punt per a cada equip.
Futbol Club Ascó.
Campredó 4, Escobe 1. L'Escobe va oferir ahir un inici molt prometedor a Campredó, amb una primera meitat excepcional, on hagués pogut sentenciar l'encontre, però amb una segona part totalment per oblidar. Anem a pams. Tal com dèiem, a la primera meitat, el filial esconenc va oferir una bona imatge, inclús va avançar-se en el marcador als 7 minuts de joc, gràcies al gol de Bret, que rematava al primer pal un córner tret per Àlex Jurado. Un Jurado que també va estar molt actiu durant el primer temps i, juntament amb Marc Alís, van aportar molt de perill a l'àrea contrària, però els va fallar l'efectivitat per ampliar el marcador. Just abans del descans, a més, el Campredó va gaudir d'un penal a favor que el porter esconenc Joan Juncà va aturar. De cara a la represa, amb el marcador a favor i amb la moral guanyada després del penal de l'última jugada del primer temps, l'Ascó, incomprensiblement, va desaparèixer i va donar pas a un Campredó que va fer el que va voler. I només amb 10 minuts ja va capgirar el marcador. Primer amb el gol d'Àngel als 4 de la represa i després al 55 amb el gol d'Ismail i al 58 amb el 3-1, obra de Juan Diego, que ampliava l'avantatge local. Un gol que ja va servir per a sentenciar a un filial esconenc que es va enfonsar anímicament i no va donar signes de reacció. Al minut 80, a més, Àlex Jurado era expulsat amb roja directa, segons el col·legiat, perquè el jugador el va insultar al discutir-li una decisió. Unes paraules que, d'altra banda, nega totalment Jurado. Veurem, però, finalment, quina és la sanció que li cau al jugador de l'Ascó. Ja al 84, arriba el 4-1 definitiu, altre cop obra d'Ismail. La setmana vinent, Ascó B l'acaba bé. Duel de filials, la propera setmana, davant de l'acaba.
Bot Futbol Club.
Brescola 1, vot 0. El Bon no aconsegueix puntuar en la seva visita a Tortosa i cau derrotat per un ajustat 1-0 favorable a l'Ebrescola, equip debutant de la categoria. Tot i aguantar l'empat 0-0 durant una primera part on cap dels dos equips aconseguiria imposar el seu ritme, a la segona els locals apretarien una mica més i aconseguirien, ja quasi les acaballes, fer el segon gol que els donaria la victòria mitjançant Valentín. Tot i la bona imatge donada, els de la Terra Alta s'emportaven la segona derrota en dos partits i hauran d'aixecar el cap la setmana que ve en la seva visita a Ginesta.
El repàs de la resta de la jornada.
I pel que fa a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana, Roquetenc B 6, Montell 0.
Un hat-trick d'Antoni Barberà, dos gols de Josep i un d'Alegret sumarien la golejada del filial del Roquetenc al Montells.
La Cava B 1, Jesús i Maria B 2.
Victòria del filial del Jesús enfront de la Cava. Anotaria Joan i Ismael pels visitants i Narcís pels locals.
I per acabar, la Galera 1, Tivenys 1.
Repartiment de punts entre la Galera i el Tivenys, avançarien els locals mitjançant Marc i empataria Javier pel Tivenys.
Bé, doncs, de la quarta catalana, alguna cosa a destacar que vulgui Frede Soriano ja no ha sigut en aquesta categoria?
Bueno, jo al poble, quan no tinc partit, hi vaig, però coincidim sempre, vull dir, no sé res.
Jo no... aquesta temporada no en sé res, perquè abans hi jugava l'Òscar o anàvem a veure algun conegut, però poca cosa hi puc dir.
Bé, doncs, fins aquí el repàs de la quarta catalana. Si us sembla, anem a fer un repàs al que han fet els futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Les 11:32 minuts, recta final ja de dins l'estadi, comencem l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Hem de començar parlant del València, de l'Oriol Romeu. Ha acabat el partit fa uns instants, un partit que començava a les 9 de la nit, Betis 3, València 1. Una llàstima perquè Oriol Romeu ha estat titular i a més ha jugat tot el partit. 94 minuts ha jugat el jugador d'Ulldecona, Oriol Romeu. Ha debutat en Lliga d'aquesta manera. 6 pilotes perdudes, 9 pilotes recuperades i una falta rebuda. Són els números d'Oriol Romeu en el partit que acaba d'acabar fa uns instants. L'Elx, d'Edu Albacar, juga demà dilluns a les 8 contra el Valladolid. No s'ho perdin. Anem ja cap a les illes angleses. El Swansea, a Gales. El Swansea d'Àngel Rangel, que juga demà dilluns també a les 8 contra el Liverpool. I el dijous, recordin, partit de l'Europa League a Mestalla davant del València d'Oriol Romeu. Per tant, tindrem un bon partit. Oriol Romeu contra Àngel Rangel aquest dijous en partit de l'Europa League. És el València-Swansea. I per acabar, Reading 0, Brighton 0. El Brighton de Bruno Sartor, que ha jugat a la 1:15 del migdia davant el Reading de Royston Drenthe. El Moreng, però, no ha entrat en convocatòria i segueix recuperant-se dels seus problemes musculars. Sembla ser que sí que ho podria fer ja aquest dimarts, que el Brighton torna a jugar. Té dos partits a casa. I la propera setmana també, imaginem. Esperem que Bruno torni després d'aquesta lesió que l'ha deixat apartat dels terrenys de joc des de principis de temporada. I fins aquí, els futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, poliesportiu, Judit Bru, què tenim aquesta setmana?
Poliesportiu, esta setmana ja la cosa comença a haver-hi més coses. Comencem amb una cursa de muntanya, la setmana passada ja l'anunciàvem, fèiem la prèvia, va ser el dimecres, a la cursa de muntanya de Falset. Gairebé uns 350 participants van prendre part dimecres passat a la 7a edició de la cursa de muntanya Vila de Falset, una prova que presentava dos recorreguts, un de llarg de 22 i, puntuable el circuit de curses de muntanya i un altre de curt de 13 en format marxa. Pel que fa al llarg, el podi absolut masculí va estar format en primer lloc per Miguel Cavaller amb 1 hora i 40 minuts, seguit per Ramon Curto amb 1 hora i 46 minuts i el tercer per a Juan Maubiedo amb 1 hora i 47 minuts. Pel que fa a dones, la vencedora va ser Judit Lamas amb 2 hores i 9 minuts, seguida per Ana Belén Balaguer amb 2 hores i 31 minuts i per Eva Cristina Lobat amb 2 hores i 33 minuts. Pel que fa al recorregut curt, els primers en creuar la meta van ser Víctor González amb 1 hora i 33 segons i en dones, Cristina Soler amb 1 hora i 8 minuts. I encara amb atletisme de muntanya, destacar que l'atleta de Tivissa, Tais Pentinat, va prendre part del 7 al 10 de setembre durant 4 dies a la Transcat, una cursa de trail running de 122 quilòmetres distribuïts en 4 etapes circulars per diverses zones del Pirineu català. L'atleta de Tivissa va aconseguir, atenció, el tercer lloc del podi en la categoria sènior femenina després de 20 hores i 37 minuts. Des d'aquí, des de l'equip de dins l'estadi, m'agradaria felicitar a la Thais pues, per Bé, està al més alt de l'atletisme de muntanya femení i sobretot pues, que és d'aquí, és nostre, és de Tivissa.
Soriana, com partes tu el tema de curses de muntanya?
Bueno.
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 No el veig gaire...
No, home, és que jugant a futbol no puc fer-ho tot.
Bueno, es poden fer...
Em faria gràcia fer-ne algun enguany, però si m'ho permeteix el futbol, ho faré.
Molt bé. Tenim més coses, a més, en poliesportiu aquesta setmana, no?
Tenim més coses en ciclisme. Bueno,
sí, explica'ns.
Bueno, doncs, ja que el Murano venc, Manel Usac, compatriota vostre també, aquesta tarda ha disputat el Campionat d'Espanya de ciclisme en pista, que ha tingut lloc a Madrid. El jove, en la categoria júnior de primer any, ha obtingut la medalla de bronze en la modalitat de velocitat per equips a només 4 dècimes de la plata i s'ha proclamat el 7è classificat d'Espanya en la modalitat Keirin després de guanyar la final B. Tot i que Manel no s'ha classificat en les mànegues de velocitat, en la prova del quilòmetre, ha obtingut el 10è temps.
Bé, doncs, i el Manel Usac, que el tenim precisament via telefònica. Manel, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què, com estàs? Cansat, imagino, del viatge, de tot plegat?
Sí, a veure, ha sigut un viatge dur de quasi 7 hores i, bueno, 3 dies de competició estic cansat.
Bueno, al final tercer, no?
Sí, ha sigut un tercer lloc, així una miqueta de gust amar, perquè ens van quedar 4 dècimes de la plata, però bé, content, sent de primer any.
Bueno, l'important és que de mica en mica doncs, puguem anar retallant aquesta distància i puguem anar retallant posicions i a veure si més endavant tens una mica més de sort.
Sí, almenys una medalleta cap a casa.
Això és important, un bronze, que sempre va bé, eh?
Sí.
Molt bé, Manel, gràcies. Que vagi bé, bona nit.
Vale, bona nit.
Adéu. L'hem tingut en directe dins d'estadi. Què més?
Bé, per acabar, doncs, o per quasi finalitzar, en motor aquest diumenge al matí el circuit de Móra d'Ebre ha estat l'escenari de la Copa Catalana de Promo Velocitat i Mini Velocitat, un campionat que ha reunit un gran nombre de xiquets i xiquetes que han disputat diversos cronometratges i carreres en les categories de RAC 50, RAC 70, Pit Bikes i Mini Motos.
Perfecte, molt bé. Doncs això és tot en quant a la crònica poliesportiva d'aquesta setmana. Judit, a més, afegir una cosa més important.
Doncs sí, la participació que vam dir la setmana passada de l'Òscar Sánchez, sí, atleta de Falset, a la Cavall del Vents, aquesta mítica prova de cursa de muntanya.
Molt bé.
Doncs que, bueno, se n'anirà l'Òscar divendres cap allí, ja, i la cursa crec que comença dissabte al matí o així, bueno, és una borrada d'hores. Esperem a veure si podrem parlar, ja, si pot ser diumenge que ve, si no el vinent, amb l'Òscar i que ens conti a veure com ha anat.
El proper diumenge 22 intentarem parlar amb l'Òscar Sánchez a veure què tal aquesta experiència. Eh?
100 quilòmetres.
Quasi nada.
Ho estem mirant ara mateix.
Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
És impressionant. Mos va explicar també com va viure la de Montblanc, que és molt pareguda, i la veritat és que és... Tinc ganes ja d'escoltar què diu Òscar la setmana que ve i a veure com ho ha viscut, perquè és durillo, és durillo.
Vinga, doncs l'Òscar Sánchez ens explica la propera setmana. Abans de fer l'últim repàs al tema Facebook, Javi, ara sí, moment de l'APM, un programa de dins estadi i ja ha donat per a fer una APM.
Pues sí, i... I aquí el teniu, novetats cinematogràfiques i moltes històries més.
Pel·lícules noves i tot.
Pel·lícules i tot, pel·lícules i tot.
Vinga, som-hi, a gaudir de la PM. Ja hi tornem a ser.
No, por favor.
Altre cop.
Però fines de setmana no.
¿Por qué?
Porque está lleno de chusma que te mueres.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru.
Vas a flipar! Palabra!
Expediente X.
Amb Judit Bru.
Un plaer estar amb altres. Intentarem fer-ho el millor possible.
Vamos allá, ¿no?
A ver. Doncs si el Gandesa, com han vist...
En Ràdio Màgica.
Comença les brometes, ja, trobo.
Calla, home, que si no després a casa em fotrem bronca.
El próximo jueves veremos en estrenas de cartelera una película que ya se pueden ustedes imaginar cuál es, ¿no?
No lo sabía.
Ya verá, ya verá.
Doncs sí, un feliç accident ha esclafat un dèbil Vilalba per 6-1. Aquí és on nosaltres ho sabem! I aquí és on ells ho veuran! D'avui, dos homes... sabes dónde está Clau Crossley, ya han comandado el equipo de la Ribera d'Ebre.
¿A quiénes? Observa sus caras. Puedes salvar a cientos de ellos. Puedes acabar esta guerra con un mandoble de tu espada.
Per cert, si d'Arc i jo legué a mis íntims, no ho vinguts. Vinguts al llarg viatge. Feliç que s'entenen des de fa anys a la perfecció. El fris, un fris explosiu.
T'explotarà d'una bomba.
A poc a poc, partit a partit, i calma't, això és molt llarg.
Xavi, perfecte, està boníssim.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Primer dia ja, jo ja no vull pensar com s'acabarà això.
Jo crec que amb lo d'avui ja en té per un altre.
Me sembla que sí.
Cada setmana una PM, eh?
Jo crec que ja en tenim per un altre. És a dir, que bé, amb aquesta PM, regal de gentilesa de la casa, ens despedim d'aquest programa d'aquest diumenge. Abans, vinga, últim repàs al Facebook.
Referent a la pregunta de la setmana, creieu que el Gandesa podria optar a alguna cosa més que la permanència de la segona catalana? Diego Blanco ens diu no poner la pressió, que esto solo acaba d'empezar poco a poco.
Molt bé.
Bueno.
Deberías parlar sempre en castellà, Judit. M'ha agradat bastant.
Sí?
Sí.
Me sale el ramalazo más pijo.
De ginestà.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, senyores i senyors. Jaume Soriano, Frederic Gené, ha estat un autèntic plaer tenir-vos per dins d'estadi. Explicar com va ser, no?
Sí. Hem
d'explicar com va ser. Bé, a canvi d'unes consumicions per festes majors a Mora d'Ebre.
Com te vens,
tio?
Soriano, que...
Unes no, eh?
Unes quantes de Soriano, gentilesa de Soriano, doncs aquí, bé, me van enredar. I Soriano i Frede, que ha estat un autèntic plaer, com deia, tenir-vos aquí a dins l'estadi i a gaudir del futbol, a gaudir la temporada, i tant de bo poguéssiu lluitar per alguna cosa més de que no pas la permanència a la zona catalana i tinguéssim el Gandesa a la part més alta de la taula.
Merci, m'havien dit que no sé què, d'una barbacoa o alguna cosa així.
No, aquí no.
No? Aquí no. Ho he comentat abans al fer cafè.
M'havien dit que invitava a Pino una barbacoa.
Una barbacoa, bueno, si et pots animar...
No sé, no ho he dit a mi.
Si et pots animar també podem fer una barbacoa junts.
Tu m'esperen cubates i potser algun dia te la...
Això, a canvi de consumicions potser algun dia... Bueno, lo que deia, que moltíssima sort per a aquesta temporada del Gandesa, d'acord?
Moltes gràcies. Gràcies per estar aquí.
I tant que sí, sempre ho és, ja ho saps. Bé, doncs, Judit Bru, Xavi Salvador, Genís Pena, també un autèntic plaer. I el proper diumenge, 22 de setembre, a les 10 i uns minuts, després de la ronda del Carrusel Deportiu, i tornem a ser.
Repassaré el programa d'avui, i si pot haver PM ja sabeu que
clar, tots vigilo. Sí. Ets
molt més treballador, eh?
Bon. I tant.
Sí. Un
poc de feina,
eh?
Senyors i senyors, moltíssimes gràcies per la seva companyia i fins al proper diumenge. Molt bona setmana. Adéu-siau. Bona nit.
Bona nit.
Adéu. Adéu.